Volem saludar el qui fou corresponsal de La Vanguardia a París des del 2014 fins al 2018, en Rafael Poch, ha sigut a més corresponsal en diverses bandes del món. Benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Bé, primer de tot, durant 30 anys vostè ha estat corresponsal i hem viscut molts canvis en aquesta professió. Hem passat de l'època dels teletips, que suposo que hauria de ser doncs, els seus primers anys com a corresponsal, a passar a dictar les cròniques per telèfon fins a l'època de la immediatesa d'internet.
Sí, quan jo vaig arribar a la Unió Soviètica l'any 88, no sabien el que era un fax, no? I treballàvem doncs amb un aparell que es deia el Telex, no?
Sí.
Que era una màquina d'escriure quasi com una habitació de gran, i amb això transmitíem les cròniques, no? Després va venir el fax, que va ser tota una... Jo me'n recordo a Alemanya, a Berlín, a l'any 81, que treballava per un diari que es deia Tageszeitung. I un dia el redactor en cap em va dir, vine, que t'ensenyaré el fax. I el fax era una habitació. Estava una habitació i m'ho va ensenyar com l'últim berrido de la tecnologia. No? Bueno, quan vaig plegar de Rússia el 2002, 14 anys després, ja n'hi havia, bueno, telèfons mòbils, n'hi havia de tot. No? Ah. Però, entretant, recordo una visita al Japó l'any 89, on es veia gent pel carrer parlant amb uns catxarros, que eren una mena de bananes, no? Que eren els telèfons mòbils. I era una cosa totalment novedosa i que nosaltres no coneixíem, l'any 89.
Wow.
Però una aclaració, vull dir, la transformació més impressionant que he viscut en tots aquests anys,
sí,
és la professional dels propis periodistes, no? Quan jo era corresponsal a Moscou, n'hi havia... poder, doncs, 10 corresponsals espanyols a Moscou, no? Més
sí.
o menys, no? Tots ells, pràcticament, érem gent que treballava a plantilla, que el diari ens pagava la vivenda, vull dir, amb sous bons, no?, diguem-ne. Després, quan vaig anar a la Xina, és a dir, 15-20 anys després, ja jo i el corresponsal del país érem els únics periodistes senyoritos, no? Vull dir, els únics que teníem condicions decents de feina. Tots els altres eren lluvaners, amb sous, bueno, amb que treballaven a tant la peça i tal, no? Després a Berlín ja continuaven sent dos, d'un total d'uns 15 o 20, no? I estant allà, un d'ells ja va ser acomiadat, no? I a París he estat acomiadat jo, o sigui que l'evolució és d'una decadència molt gran, no? I ara els diaris el que tenen és gent amb sous molt poca cosa, que no paguen res, vull dir, i esclar, naturalment això repercuteix en la qualitat de la informació.
Això ho paga el lector al final, també, no?
Sí, i tant. Però bueno, aquest món de la informació és una bogeria, no?, ara, perquè amb tot això de la digital i tal, doncs tot és accessible i és gratis, i per què has de comprar coses al quiosc, vull dir, la gent jove no llegeix diaris de paper ni compra, no? I bé que fa, perquè vull dir, trobes més o menys el mateix amb els portals digitals. El que passa és que, bueno, l'aposta que tindrien de fer, perquè jo crec que el que és de paper es llegeix, i el que és de digital es mira, no? I entre mirar i llegir hi ha diferències, no? I l'aposta que tindríem de fer els diaris de paper, de veritat, doncs seria la de la qualitat, no? És a dir, tot el contrari que han fet, en comptes de degradar la situació professional dels periodistes, al revés, no? Valoritzar-la, no? Però, bueno, tu, això és un món absurd que està fora de les nostres competències, no?
Amb tots aquests anys d'experiència fent de corresponsal, Unió Soviètica, Xina, Berlín, París... No sé, suposo que hauràs viscut moments molt emocionants professionalment parlant, no? Per exemple, començant per la primera etapa, la Unió Soviètica.
Sí, esclar, vull dir, tinc moltes batallites aquestes de periodista per contar, no? El que passa és que aquest és un gènere que no m'agrada molt, no? Això de les batallites de periodista. És una mica entre narcisista i tontorró, no? Perquè els periodistes som uns... El periodista és un ofici, en el fons, molt bàsic, molt cutre, no? Vull dir, és molt... no sé, aquesta barreja de narcisisme i cutrez és una mica miserable, no? Però sí, n'hi ha moltes anècdotes, sí, he viscut coses molt maques i altres no tant, vull dir, no sé. Jo una de les coses més maques que recordo és un reportatge a Mongòlia, crec que va ser l'any 2005 o una cosa així, on vaig estar una setmana caçant amb uns caçadors de llops, no?, a l'hivern de Mongòlia, una cordillera muntanyosa, no?, molt solitària, i va ser una experiència de natura increïble, no? Vull dir, a 36 sota zero i amb una gent que bàsicament es considerava parents dels llops, no? I era una experiència, sí, molt, molt interessant, no? Però, bueno, n'hi ha moltes.
Caram, amb què et comunicaves amb aquests, diguem-ne, parents dels llops?
No, aquesta història va ser aquesta setmana convivint amb una família de nòmades, de caçadors, doncs vaig anar amb una noia mongola que parlava castellà. Sí. Però a Mongòlia en general, altres viatges que he fet, molta gent parla rus, vull dir que no hi havia barrera d'idiomes, no?
A la facultat ens explicaven que els corresponsals, per anar bé, no han d'estar gaires anys a les corresponsalies, no? Perquè...
Sí, això és matisable, eh? A veure... És matisable. És un dels dogmes aquest, no?, de que si estàs molts anys perds la capacitat de sorpresa, no? Però jo crec que hi ha països que exigeixen una inversió temporal molt gran, no? Rússia i Xina són països complicats en el sentit de que, vull dir, no, els països que no són occidentals, diguem-ne, i que no són, no pertanyen a la nostra clau cultural estricta, no? Rússia pertanyeix a la nostra constel·lació, clarament, però és un país complex i molt diferent en moltes coses. I si no coneixes la llengua i no coneixes una mica la mentalitat d'allà i tal, i això triga temps, no? A Xina ja encara més, no? Perquè jo crec que bueno, que s'ha d'anar a Xina sabent la llengua. Jo no hi vaig anar, eh? Jo no parlo xinès ni papa, no? Però això és un inconvenient molt gran, no? Saber la llengua. I per aprendre el xinès o per aprendre bé el rus i tal, doncs exigeix uns anys d'aprenatge, no? Clar. O sigui que, bueno, i a més, els fets són els fets, vull dir, els millors corresponsals espanyols a Rússia són els que s'han estat molts anys, no? Vull dir, els nous, vull dir, no, miracles no n'hi ha, no? I a Xina també, no?
Home, hi ha la Pilar Bonet, eivissenca, que suposo que la coneixeràs, no?
Sí, senyor, Pilar Bonet, una excel·lent reportera, una reportera de primera categoria, no? Primeríssima categoria, i que ja es confon amb el paisatge, ja, no?
Sí, això és el que nosaltres la vam entrevistar fa poc, perquè va rebre un reconeixement de les institucions de la seva illa natal, d'Eivissa,
sí,
i ens va donar,
sí,
aquesta sensació, justament, no? Que pràcticament ja era una russa més. Ens costava molt, diguem-ne, percebre una perspectiva, diguem-ne, espanyola per entendre Rússia a través dels seus ulls.
Bueno, a més, jo suposo que per una persona que està treballant allà ara, parlar de com està Rússia, vull dir, has d'anar una mica amb compte, no?
Perquè aquesta allà... és la sensació que vam tenir, exacte, sí, que anava, sí, amb compte. Sí,
sí, s'ha d'anar amb compte, bueno, perquè estàs ficat en moltes històries i que depenen també del beneplau de les autoritats locals i, bueno... No t'has de passar, no? Has de fer uns equilibris, no?
Aquestes pressions tu també les vivies quan estaves a la Unió Soviètica?
Aviam, pressions, jo crec que les n'hi ha a tot arreu, no? Unes més manifestes, altres menys, però vull dir, no sé, si tu ets corresponsal. Jo he tingut el meu telèfon intervingut per les autoritats locals sempre, no? A Rússia, a Alemanya, a França, vull dir, a Xina, vull dir, ha estat una constant, no? Que tens pressions, bueno, doncs sí, és clar que n'hi ha pressions, perquè tu tens fons, i has de fer equilibris, no?, diguem-ne, no? I bueno, sempre ho has de tenir en compte.
Caram, també curiós, no?, que un país com França intervingui als telèfons d'un periodista.
Bueno, jo crec que no sé, és, depèn del que facis, no? I amb el que em fiquis al nas, no?
Clar.
Però tots els estats tenen els seus secrets i els seus, no sé, els seus morts a l'armari, no? Nosaltres aquí estem acostumats a que només assenyalen els morts als armaris dels països adversaris, no?
Sí.
De Rússia, de Xina i tot això, no? Però aquí també tenen, no?
Clar, quan desembarca un corresponsal en un país, com comença, no? A nedar per aquell oceà desconegut i a començar a conèixer els primers,
sí,
diguem-ne...
Home, depèn de moltes coses, tu. Depèn del país, no? De com... El primer és que has de comprendre una mica com funciona tot allò, no? I començar a fer-te una xarxa, no? Jo crec que això és el principal, no? Arribes, normalment arribes amb alguna agenda que algú t'ha ajudat una mica a confeccionar, però tu t'has de fer una agenda teva i després guanyar-te la confiança de les fonts, no? I això no només en països raros, no? En països difícils, podríem dir, no? Pensa que als Estats Units tinc entès que, vull dir, amb un periodista espanyol mai li agafarà el telèfon un senador i tot això, no? Vull dir, els senadors, els polítics i tal, doncs sí. no perden el temps amb un periodista d'un país de tercera categoria o de quarta, no? Per a ells importants són els americans, després, i si parlem dels europeus, doncs no sé, jo me'n recordo que l'Spiegel, el principal setmanari alemany, publicava una entrevista amb algun senador en poder una vegada a l'any, sí, vull dir, només, no era fàcil que t'ho volguessin algú, no? I els experts i tots aquests, que normalment són propagandistes de l'establishment, no? I que se les donen de tant, doncs a vegades, doncs, no sé, et tracten com si fos una merda, no? La tercera merda. Però, bueno, el món és així, t'has de fer, has de guanyar-te gent... La URSS, curiosament, la URSS de la Rússia i tal, quan jo vaig arribar, era un país ben peculiar, no?, perquè estava sortint dels secrets, del secretisme i tal, i de l'hermetisme, i entrava en una època molt liberal, no?, i el divertit va ser precisament que totes les misèries del sistema, no?, totes les tripes del sistema van quedar a la vista, no? Això és absolutament excepcional i només passa en èpoques de grans convulsions, no? Jo crec que una cosa semblant a la que va passar allà als Estats Units, no?, seria apassionant, no? Trobar-te amb un senador que t'expliqui les corrupteles o que t'expliqui que el sistema polític americà està controlat pels milionaris o coses, aquestes veritats bàsiques, no?
Sí.
Que el mateix sistema te les ofereixi en bandeja, doncs són coses que passen molt rarament, no?
Escolta'm, ara que vens de França, com veus aquesta aportació de Manuel Valls a la política espanyola, concretament amb la seva aspiració o candidatura a l'alcaldia de Barcelona?
Bueno, jo és una discussió que tinc molt aquí. L'altre dia a Barcelona discutíem això, no?, de les possibilitats de Valls. Jo sempre m'ho he pres molt en sèrio, no? El Valls és un polític professional, és un home format a l'escola francesa, que és molt més sofisticada i molt més... té una qualitat molt més alta que la nostra, no? Només tu observa les entrevistes de premsa que fa Manuel Valls aquí a casa nostra, no? I veuràs com es merienda als periodistes amb una facilitat increïble, no? I la raó és molt simple, no? Vull dir, els periodistes francesos són molt més incisius, molt més agressius i tal, i un tio que està acostumat a ser entrevistat per aquesta gent, doncs quan arriben els espanyols, que són com més tranquil·lets, doncs se'ls merienda, no? Jo crec que, aviam, la situació a Barcelona, no?, i a Catalunya en general, és un típic exemple de río revuelto, no? Río revuelto. Ja saps qui és el dicho aquest del río revuelto, ganancia de pescadores, no? Jo crec que el Manuel Valls és un pescador en río revuelto, típic i tòpic, no? Molt, molt adaptat a la situació que tenim ara, no? Per exemple, el cinturó industrial de Barcelona sempre havia votat a l'esquerra, no? Sí. Sempre havia votat a l'esquerra, PSUC, PSC i tal. Ara, a cop i volta, el partit més votat és Ciutadans, un partit liberal i de dretes, no? Que ha passat, no? Vull dir, ha passat el procés, totes les pors que genera amb la gent que no és nacionalista i tot això. Doncs bé, el Valls, que el Valls no és candidat de Ciutadans, sinó que els Ciutadans són un instrument del Valls, això no ens hem d'equivocar, doncs va a pescar aquest electorat i a molt més. Vull dir, jo recordo un article que va publicar el Valls al País, que crec que era el pròleg d'un llibre, val la pena mirar-ho, perquè t'adones que aquest home vol replegar tot, vol replegar els convergents descontents que creuen que tot això del procés ha anat massa lluny, per suposat que compta amb el suport de la pela, no? de les finances i de la Vanguardia, vull dir, no sé, dels poders, sí? A més, doncs, pot tenir guinyos, fer guinyos als socialistes, perquè ell era un expolític exsocialista. Jo crec que ell llança les xarxes, la seva xarxa, per replegar i pescar el màxim possible de clientela, no? I això, la situació ara a Catalunya, és una cosa que ho permet, no? Si haguessis estat fa uns anyets, no? Hauria estat impensable, no? Que un home així pogués arribar a l'alcaldia de Barcelona. Jo crec que té possibilitats, malgrat que el vot serà molt dispers i no sé si serà alcalde o no, però que té possibilitats, jo crec que sí.
I pot casar Valls amb aquesta proposta de Ciutadans que, bé, està per veure, però es podria igual arribar a algun acord al Partit Taronja amb formacions com Vox?
Uf, jo d'això de política espanyola jo no sé res, Vull dir, no em dedico...
No, el que vull dir és, intento... Valls podria acceptar defensar les sigles d'un partit com Ciutadans en el cas de que acabi pactant amb Vox, que seria, diguem-ne, assimilable al Front Nacional.
Jo crec que no, que tinc entès que ell ja s'ha desmarcat molt d'això de Vox, sí, no? Sí. Vull dir, jo crec que ho té clar, no? O sigui, com vol arreplegar tot, però Vox és una mica un límit, no? No crec, no.
I el tema de les armilles grogues, ja està, diguem-ne, apaivagat o pot tornar a inflamar-se?
No, aviam, ara, al tanto. Això de les armilles grogues està començant, no?
Tot just està començant,
Tot just està començant i és probablement la notícia més important que n'hi ha a Europa des de la crisi del 2008, Cuidado, Jo ho veig molt, molt, molt seriós, això, vull dir, és... Jo crec que que és el primer moviment social potent que tenim a Europa en un país central. Vull dir, recorda que vam tenir la revolta grega, no? La digna revolta grega, amb 20 vagues generals, una proesa increïble que va ser, doncs, canviar el mapa polític de Grècia, portar el govern a una força a d'esquerres, introduir un referèndum, no? Tot això va ser increïble, va ser una proesa, no? I que t'has de quitar el barret abans de treure el barret abans del que han fet els grecs. Però tot això va quedar en no res perquè aquest govern que va ser pujat al poder va traicionar tot això, no? Va haver un referèndum i Sinissa després va fer tot el contrari del que el referèndum va dir, no? Després vam tenir, com altra notícia interessant, el 15M espanyol, no? Que va ser, doncs, una cosa realment notable, també, no? Però sembla que avui això està esgotat, no? Sembla que està bastant esgotat, no? En canvi, el de França és, primer, a diferència de Grècia, és un moviment amb un país central, França no és Grècia, sinó que és el fundador de la Unió Europea, no? És un país central. Segon, no és un moviment de joves il·lustrats sense futur, com podria ser el 15M, no? No, és un moviment social, un moviment amb un component de classe, és a dir, la gent de baix, que es revela, perquè ja està farta de l'austeritat i de tot això, no? I, esclar, això té molta més força. I, sobretot, això passa a França, que és el país que té les tradicions socials més potents de tot el continent i que històricament, vull dir, sempre ha estat la vanguardia de tot moviment i que sempre ha llançat impulsos de llibertat i de progrés al resta del continent. Des de l'any 89, 1789, la Revolució Francesa, fins al 1830, 1848, 1870, vull dir, França sempre ha llançat aquest tipus d'impulsos i, bueno, ja ho veurem. Les armilles grogues al tanto, perquè va de debò això.
Però què són? Què són? Perquè no els identificam amb cap partit polític o sindicat, no?
No, i això és el que els fa més poderosos encara, que no són controlables, diguem-ne, no? Que no n'hi ha sindicats o forces polítiques corruptes o no corruptes que puguin negociar amb el poder per descafeinar tot això, no? Aquesta gent va sortir en reacció amb un impost de pujada del combustible dièsel, ¿vale? Sí. Si fem una traducció històrica, diguem-ne, què és això del combustible dièsel? Vull dir, els pobres, normalment, ara els pobres tenen cotxe, ¿vale? I els pobres, doncs, han d'agafar el cotxe, estan per aquesta distribució de l'espai que ens han posat els que manen, diguem-ne, no? La configuració de la ciutat i tal, viuen lluny normalment de la seva feina i han d'anar amb cotxe a treballar, diguem-ne, no? Pujar aquest impost significa, potser, 200 euros més de pressupost per a aquesta gent, no? I els sous són molt, molt exigus, no? És a dir, que és un prejudici molt, molt gran, no? I, bueno, no sé si te'n recordes a la Maria Antonieta, a la Revolució, quan li van dir, senyora, el poble de París s'ha aixecat perquè no hi ha pa. Sí. I ella va dir, doncs per què no mengen brioche, no?
Sí.
Doncs les armilles grogues aquestes, bueno, ha pujat el preu del dièsel. El sistema, el poder, arrogant, no? I sec, li respon, doncs compreu-vos cotxes elèctrics, no? Doncs clar, no hi ha mitjans per això. Així que allà baix n'hi ha de tot. Són la gent de baix, els perdedors i les classes mitjanes que els darrers, des del 2008, han perdut 400 euros de capacitat adquisitiva i des de fa una generació estan patint retallades constants en el seu estat social, que al tanto continua sent un dels millors del continent. Però els francesos són exigents i no volen més retallades ni més degradació de la seva vida, no? I bueno, jo crec que el que ha passat no és el combustible ni res, perquè és un got, no? que s'ha desbordat, no? Finalment és la gota que ha colmat el vas, no? I això té una gran perspectiva per davant i, bueno, ja veurem on arriba. Jo fa un any i mig vaig fer un article que es deia L'último cartucho, por qué Macron fracassarà, i estic molt satisfet perquè m'equivoco moltes vegades, però aquesta vegada s'ha complert la previsió, no? De que n'hi hauria una revolta social a França, no? Ara el que estic dient és que, bueno, ara amb festes aquest moviment ha baixat, la darrera mobilització va baixar i tal, però tornarà. I el que no sabem és si el Macron respondrà amb una política, un intent de cop de força, no un cop d'estat, però amb mesures de força, i si ho fa, doncs quines conseqüències tindrà, perquè, vull dir, jo no crec que sigui acceptat això, i jo fins i tot em demano si no acabarà sortint de l'elició en helicòpter, el que demano.
Caram.
Ja veurem, sí, s'ha d'observar amb molta atenció, això de les armilles grogues.
Doncs així ho farem, i millor encara amb aquesta nova perspectiva que ens ha donat en Rafael Poch, corresponsal durant tants anys a París, a Berlín, a Pequín, també a Moscou. Moltíssimes gràcies per xerrar amb Ràdio Illa.
Molt bé, a vosaltres.